Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Mira, també una nota de veu perquè ara no puc parlar, és que acabo de gravar. He gravat la Tona Codina, que és una creativa publicitària, però que ara està començant a treballar amb el ChatGPT. Ja sé que se li ha de fer al ChatGPT per parlar i que et faci frases creatives. Li has de donar un rol, boníssim.
Aquest és el primer gran consell que et podria donar. No et miris al melic. A vegades passa que estàs escrivint i de cop revises el teu text i t'adones que s'estava mirant al melic aquell text.
Sí? Ja.
I jo que fa més de 20 anys que escric per marques, a vegades he de revisar i modificar el text per fer-lo molt més enfocat a l'usuari.
Pop-up amb Mariola Dinarès.
Tona Codina és creativa publicitària i consultora. És molt activa a Instagram i LinkedIn, on dona consells per fer una bona comunicació a xarxes. Ara experimenta amb ChatGPT.
Avui, frases i eslògans per captar l'atenció a les xarxes amb Tona Codina.
Hola, Tona, com estàs?
Hola, molt bé.
T'agrada la meva taula estil Genius Bar?
M'encanta.
Aquí venim a fer tallers. I a més avui m'he posat molt cridanera. I he posat també un cactus perquè la gent pensi, per què hi ha aquest cactus? Avui vull cridar l'atenció. Perquè, clar, farem un taller per com cridar l'atenció a les xarxes, no? Una mica és el que fas, no?
Quan això expliques... és el que intento, sí. Cridar l'atenció, però també intentar baixar a missatges que generin respostes, al final, també.
La Tona Codina és creativa publicitària, copywriter i consultora i formadora en comunicació. Tu durant molt de temps, de fet, vas treballar en agències de publicitat, no?
Sí.
I has fet el canvi i ara et dediques a formar la gent. Quin és el taller que et demanen més?
El que em demanen més és un que es diu Estoig bàsic de comunicació per donar a conèixer el teu negoci. Va adreçat a emprenedors i emprenedores i una mica dono les claus, el kit bàsic del que tu necessites per poder donar-te a conèixer i que la percepció del teu negoci sigui de qualitat i que no et falti cap eina i no vagi coixa la comunicació.
Clar, suposo que ara tot negoci ha d'estar, no? Les xarxes ha d'estar a internet, no?
Totalment. Si obvia aquesta pota, coixeja moltíssim, segur.
I per això també tenen reclam, no? Aquests tallers que molta gent... clar, a més s'ho ha de fer una mica ell, no? La comunicació, les persones que porten aquests negocis, no?
Aquesta és la clau. No hi ha formació específica per comunicar-se quan el teu negoci no té res a veure amb la comunicació. Això ho vaig detectar i ja fa més de 10 anys que estic oferint aquestes recomanacions que a les agències vaig aprendre a aplicar a les grans marques. Doncs una mica faig d'espia del màrqueting aplicat a grans marques, doncs per als que són emprenedors més petits i també volen saber com fer-ho, perquè les plataformes tenen unes interfícies molt fàcils de fer servir, l'accés a comunicar és facilíssim, però fer-ho ben fet no ens han explicat com ho hem de fer. Per això, any rere any, aquestes càpsules formatives van tenint èxit, perquè el que ens cal és una mica de criteri, també.
I algun sector d'empreses que els costi més que d'altres? Perquè, clar, jo m'imagino una empresa, un industrial, a l'hora de comunicar-se, ha de ser difícil, no? Però ve de tot, no?, en aquests tallers?
Sobretot els sectors industrials els costa molt perquè tampoc tradicionalment no s'hi ha donat importància. A poc a poc sí que ho van incorporant, però al sector industrial hi ha molta feina per fer sempre. I llavors m'he trobat en els tallers amb emprenedors que tota la vessant terapèutica i tot el que són medicines alternatives o noves tècniques d'aconseguir benestar, allà normalment el perfil de persones que hi treballa els hi costa més poder afinar amb missatges que aportin beneficis i promeses,
doncs,
no?
Directes i concrets, vols dir, no?
Sí.
Perquè, clar, són coses tan així...
Costa més.
Clar,
sí. A més, normalment són perfils professionals molt orientats a oferir un bon servei i després, a l'hora de comunicar-ho, és més difícil de tangibilitzar. A més, també perquè normalment es tracta d'una tipologia de serveis que és poc coneguda.
Clar,
són propostes,
molt.
A vegades em trobo amb teràpies que dius, ostres, jo...
I ho donen molt percebut i no, s'ha de, per tenir nous clients has d'explicar-ho bé, no?
I sobretot tangibilitzar, no allargar-te massa i concretar. Sí.
Clar, i m'estic imaginant algú que vingui al teu taller que sigui super espiritual i tu, això, anem per feina, ràpid, clar.
Costa.
Costa una mica, t'entenc. Està clar que tu, per exemple, busques noms que cridin l'atenció, és a dir, que prediques amb l'exemple, perquè he vist alguns dels títols dels teus cursos, no? Per exemple, els 10 grans secrets per redactar textos que generen respostes. Mm-hmm. Hosti, digue'ns alguns d'aquests secrets, que jo quan he vist aquest títol dic, jo vull saber aquests secrets.
Molt bé, va. El primer i el més important, l'ABC del copywriting, no mirar-te el melic i escriure amb enfoc al client. Què vol dir això? Per exemple, si tu ara haguessis de vendre el teu programa, en comptes de dir, pop-up, és un podcast xulíssim, un videopodcast xulíssim, som un equip meravellós, ho fem superbé... Bueno, i a mi què? Això a mi em fa badallar molt.
Ja ho he fet, això, per això.
Doncs què m'aporta? Fer la redacció en enfoc a client, o a client potencial, o a l'audiència, és explicar-li què t'aportarà. Pop-up clar. És un
videopodcast... És un programa útil, no sé
útil,
què, et servirà per la teva vida diària.
Et farà estar al dia, sí? Gràcies a escoltar-nos sabràs quina és l'última tendència, sí. T'educaràs...
Podrà fer bons copis, bones frases, no?
Aquest és el primer gran consell que et podria donar. No et miris el melic. A vegades passa que estàs escrivint i de cop revises el teu text i t'adones que s'estava mirant el melic aquell text.
Sí? Ja, ja, ja,
i jo que fa més de 20 anys que escric per marques, a vegades he de revisar i modificar el text per fer-lo molt més enfocat.
Clar,
a l'usuari.
A l'usuari fer-lo com el pal de paller, no?
Totalment.
No a tu, però això ara les xarxes es pequen molt, de posar-te a tu, penso en creadors de contingut, en influencers, no? Que parlen molt d'ells, no? També.
Bueno, perquè allà s'està treballant la marca personal.
És diferent, no?
I en aquest cas, sí, l'argumentari de venda és explicar com t'has... És com més a l'storytelling, no? Diguéssim. Allà estaríem parlant més d'un contingut generat per crear valor. Sí? Llavors, és molt important distingir què és el contingut publicitari del contingut creat per generar valor. Val? El contingut publicitari vol vendre, vol fer somiar, vol seduir... Vol persuadir amb l'objectiu de que hi hagi una conversió, una venda. Una
clar.
Venda, una subscripció, un clic. Això és el contingut publicitari. I el copywriting neix d'aquí. Què passa? Que amb l'aparició de les xarxes socials, ara estem tots creant contingut de valor com bojos, amb una ansietat brutal, perquè si no l'algoritme ens fa desaparèixer
sí.
del feed. Però aquí el que es tracta és de crear contingut que sigui valuós, que sigui útil, sí? Però no està tan orientat, que generi notorietat, coneixement de marca, però no ha d'estar tan orientat a vendre directament. Sí?
També un altre dels títols dels seus tallers, taller d'estratègia i creació de continguts de valor, això que deies, no?
Evident.
Que això una mica és fer marca a les xarxes, no?
Totalment. És explicar el teu projecte, que la gent l'entengui. Moltes vegades s'ha de fer pedagogia del projecte. Quan et parlava, per exemple, dels terapeutes, que fan
clar.
Una teràpia, no sé què, no m'estranyíssim que no saps ben bé què és. Si aquest terapeuta té un blog o té un Instagram en què va fent publicacions on explica quins són els beneficis d'allò que ofereix, llavors és pedagogia i s'entén què és el que està
fent. Això que dius sembla fàcil i és difícil, no? Perquè tu estàs molt posat amb el que fas, penses que tothom ho pot entendre, no?
Totalment.
I rebaixo. I ara sí que a les xarxes socials a vegades es porta molt a posar paraules inspiracionals o adjectius o deixar-ho com així que la gent ho entengui. Clar... Segons com, això no va bé, no?
I pot quedar una mica postís.
Sí, pedant,
i poc
no?
creïble. Llavors, una de les recomanacions clàssiques és tocar els punts de dolor, no? Ostres, què és el que a tu et fa patir o què és el que no tens resolt, jo et puc ajudar. Però si ho fas des de l'empatia i també coneixent molt bé el públic al que tu t'adreces, què pensa, què vol, què li preocupa ara mateix, pam, pot ser molt més quirúrgic.
Clar, totes aquestes coses, suposo que tu quan navegues per la xarxa ho veus, no? Qui ho fa bé, qui ho fa malament, el que té èxit, tot i que els algoritmes van una mica a la seva bola, no? O sigui, també és difícil, no? No sé si t'han arribat a preguntar, en plan, quina és la millor frase per tenir repercussió, per ser viral? Això també t'ho demanen o el que vol la gent és vendre?
La gent vol vendre i vol retorn. Pensa que l'activitat a les xarxes ara mateix està demanant una energia molt gran per part de tothom, per part de les marques. Llavors hi ha una mica de desesperació, crec jo, és el que jo percebo, entre l'esforç que estic invertint en crear contingut i que al final la gent vol com un retorn molt immediat. però a les xarxes, si busques això, ho tens malament. No?
Clar, no és immediat, a més, no?
No, és una gota malaia que va creant prestigi, va creant el donar-te a conèixer, i a poc, quan pensin en algú que fa aquell negoci, doncs se'n recordaran de tu. No?
Clar, suposo que això t'ho deuen dir molt, no? Es pensen que ja tenim un bon Instagram, de per si d'un dia per l'altre les coses canvien, i no és així, no?
No.
Clar, una cosa és, per exemple, intentar tenir les teves xarxes ben endreçades, amb unes frases molt ben fetes, però després, si no vas alimentant la màquina, el monstre, que dic jo, llavors això tampoc pot quedar estàtic, no? I tota aquesta gent que té negocis, clar, és una feina més que se'ls hi afegeix, no?
Totalment. Jo sempre recomano combinar bé l'on i l'offline, que aquesta és una diferenciació, com si vols, molt antiga, però que jo crec que segueix sent certa. Clar que has de ser a les xarxes, però ahir en una formació recomanava, genera esdeveniments presencials en què la gent es pugui veure, es pugui abraçar, que siguin interessants, potents, porta gent xula que et faci una xerrada sobre un tema rellevant, i després això ja et dona contingut perquè tu puguis ensenyar-ho a les xarxes i no sembli que l'únic que vols és l'atenció i els likes, sinó que estàs aportant esdeveniments, experiències, i fes mobilitzar la gent també en el físic i en el real.
Jo crec que també estem una mica en un moment bogeria d'actes presencials també.
També.
Vull dir que està bé, perquè llavors crea com una sensació de ai, jo hi volia ser, m'ho he perdut, i cada vegada és veritat que el món digital està fent esdeveniments de dir només és aquest dia, no?
Totalment, sí, sí.
Això es trasllada molt a la xarxa. Clar, és que hem de generar continguts i d'alguna cosa, no? És una manera de fer-ho, això,
i
no?
I de fer contingut de qualitat, que en el qual tu pots jugar amb l'estructura abans, durant i després, perquè convoques a la gent, ensenyes com ho estàs preparant, en el durant, qui no hi és, ostres, m'ho estic perdent, i el després, tothom que ha assistit també et fa de difusor d'aquell acte, per tant.
I és com una mica cap a casa, com a social media manager o com a community manager, clar, per fer una cosa així, realment es necessita algú que et publiqui i faci bé bons continguts, i fins i tot si, per exemple, estàs fent-ho, emetent-ho en directe, també, no?, respondre...
Clar,
tot això, o sigui, encara no s'està pagant prou per aquesta feina, no? Hosti. No hi ha diners per fer-ho, però, clar, aquesta idea que dius, està molt bé, aquesta idea. Però, clar, la gràcia seria que contractéssim una persona especialitzada en fer això, no?, pel teu negoci, i no s'estan invertint prou diners encara amb això, no?
Jo penso que les marques encara han d'entendre l'esforç que demana la feina del community manager, del social media manager i de tot l'esforç que representa un contingut de caducitat molt ràpida.
Clar,
sí?
Clar.
Per tant, jo crec que cal que els equips internament comencin a incorporar aquesta figura, perquè també entenen millor la marca, sí? I si ho han de fer amb algun extern, aquests externs han també de fer valorar la feina. Perquè tingui qualitat.
Clar, és que a vegades també és veritat que es generen uns actes, més a nivell potser local, estic parlant, no de grans marques que tenen diners i això, i que tenen més clar el tema digital, locals, llavors veus en un lloc, jo en el cas d'un esdeveniment que vaig anar, era un local ple d'adolescents i no hi havia ni una etiqueta.
Uau.
O sigui, jo dic, si haguéssim fet un hashtag per aquest esdeveniment...
Ho petaven.
Clar, o sigui, només que haguéssim fet 4 fotos, aquests, jo què sé, 100 adolescents que hi ha aquí a Instagram, ja tens publicitat gratuïta.
Totalment, clar, perquè ells estan...
I és
super...
fàcil, no?
I tant, sí, és així.
Vull dir que jo crec que nosaltres, perquè anem com molt avançades en el tema, però encara falta molt, no?
Falta educació i pedagogia sobre com funcionen les xarxes, perquè, a més, a vegades, amb el temps que tu tardes en fer un post, només que hi haguessis posat l'etiqueta que tocava, coi, ja allò
ja
tenia
està.
Un altre comportament dins de la xarxa, no?
Hi ha un altre taller que aquest m'ha fet gràcia, però no, però ara potser em diràs la utilitat.
A veure.
Taller de redacció de convocatòries per WhatsApp i per correu electrònic.
Sí.
El vas fer per un sindicat, aquest.
Sí, me'l van
demanar. Però clar, suposo que és per mobilitzar gent, no? M'imagino, clar, perquè, sí. No? Sí, bueno, sí. Una etiqueta per comportament a grups de WhatsApp també seria necessària.
Totalment.
Estem en un grup, sí. Tu i jo, que tela. Escolta, explica'm això, doncs, aquest taller de reacció de convocatòries per WhatsApp. O sigui, s'ha d'explicar per WhatsApp coses concretes? O...
Evident, sí, sí. Hi ha grups que tenen unes necessitats concretes i allà s'ha de trobar una manera d'emetre uns missatges que compleixin amb un objectiu molt concret. Llavors, no s'hi val espamejar, no s'hi val divagar, no s'hi val...
La gent... És que hauríem de decidir que en els grups de WhatsApp ha d'haver un moderador o moderadora, no?
Per exemple, sí. O que ens assegurem que tots els missatges que arriben allà siguin realment útils, perquè si no la gent al final se'n va.
Clar, clar, clar. No, realment, amb el tema del WhatsApp tenim un problema, no? Perquè jo recordo que ja la primera temporada... Mira, ara diré una cosa que no he dit mai, amb les 8 temporades de la Pop-Up. La primera persona que vaig trucar perquè col·laborés al Pop-Up va ser el Marc Giró. I li vaig demanar si podia fer un protocol d'etiqueta per comportament a WhatsApp.
Ah, molt bé.
O sigui, això encara ho tinc al cap i no ho he aconseguit fer.
No ho has aconseguit.
Al final no es va atrevir, que era el moment que ell parlava molt d'etiqueta i mira, després va acabar sent el meu competidor, diríem, directe, no? Però que, clar, es necessita com una etiqueta.
Totalment. Sí, sí.
O un llibre d'estil, un protocol, sí, no sé,
de comportament. Bones maneres a les xarxes i a WhatsApp.
A nivell de comunicació, quina seria la base, tu, per comunicar? Però clar, és que és diferent a nivell personal que a nivell empresarial.
Mira,
no?
Com a marca, jo et diria que sempre que puguis assegura't de que el que tu estàs fent no és considerat intrusiu, assegura't sempre, pregunta molt. Jo sempre dic als emprenedors... I això serveix per tot, no només per WhatsApp. Jo sempre dic, pregunteu, perquè si no pregunteu és perquè us fa por saber la veritat.
Clar, no voleu tot, sí.
No? Llavors feu enquestes, clar. Quan us vinguin, els que teniu botiga o un centre físic en el que us vinguin, pregunteu com t'ha anat, hi ha hagut alguna cosa que trobessis a faltar? I feu enquestes, vulgueu saber què pensen del vostre negoci i com el podeu millorar. I si el WhatsApp... que estic portant en un grup de distribució, com sigui, està anant bé, ho he de saber. I si no està anant bé, també ho he de saber. Perquè l'he d'anar modificant.
Si no ets clar, les persones que sou creatives és una cosa que també teniu molt a la DNA, tot i que es pot treballar una mica, però ja sou creatives de base, no? Clar, com es poden fer bons copies o bones frases o bons reclams si no ets creatiu? Perquè clar, hi ha empresaris que ho han de fer, pobres. I...
Tota persona pot ser creativa.
Sí,
això
tu creus que sí? Sí,
sí, sí, sí, sí. A veure, tots tenim un cervell que si no tenim algun problema cognitiu o així, en principi, el que passa que la creativitat s'entrena i qui s'hi posi pot entrenar. Ara, tot i així, qui encara no ha estat del tot entrenat i ha de crear missatges que cridin l'atenció, els publicistes ho fem buscant divergència, buscant missatges o que per la imatge o que pel text o per la conjunció dels dos elements creen un cop de puny conceptual, no? Ostres, què és això? I vols saber més, sí? I genera l'interès cap a desvetllar la resta del missatge i saber de què m'estan parlant. Si tu et costa fer aquesta divergència, l'altre gran recurs que tu tens per crear missatge que vulgui ser llegit és connectar molt amb les necessitats del teu públic. Val? Llavors no cal
i captar-les, escoltar, el que deies tu, l'escolta, no?
Totalment.
I preguntar quines són les necessitats i et pot donar moltes claus.
El
no?
gran truc de fer bona publicitat és conèixer molt bé el públic al que tu t'adreces.
Clar, és que m'estic imaginant que una de les coses és que hi hagi una publicació constant, no? Que es facin reclams i clar, aquesta setmana què poso, què faig, què... I potser la manera és aquesta, no?, de preguntar, de mirar les necessitats, no?
I fins i tot ara amb les eines, per exemple, que hi ha els stories a Instagram, que tenim les preguntes obertes, enquestes. És aplicar la tècnica del growth hacking, que es diu, no?, que és generar a partir de dialogar amb els teus públics. Què vols? Ara estic escrivint un llibre sobre tal tema. El capítol quart podria ser sobre això o sobre això. Què t'agradaria més?
Pam. Mira, ara veig, estava mirant aquí el teu LinkedIn, he vist que en un moment donat fas com, no sé si mini tallers, però sí que és veritat que fas alguns tips que la gent, si et segueix, doncs et pot aprofitar, Tona Codina. Clar, dius, et donaré alguns tips copywriting perquè puguis crear uns textos àgils dels que sí que es llegeixen. Uh-huh. Això era perquè tu vas dir, diu, el kit digital, uh-huh, molts emprenedors tenen el kit digital, els han donat diners i ara volen fer una pàgina web. Això. Com pots fer bons textos,
clar,
no? I en aquí veig que poses, sigues breu, una sola idea per paràgraf.
Sí.
Clar, una cosa tan simple, a vegades ens emboliquem, no?
Perquè la densitat informativa genera rebuig. Sí? Si tu poses moltes idees en un paràgraf, al final et salten. Se'n van a fer el sopar, que dic jo sempre.
A internet, evita els titulars llargs. Si té més de 14 paraules, pensa de nou en la idea central que vols transmetre i torna-hi. Segur que hi ha palla i pots retallar.
Sí, i si totes aquelles idees realment tu les volies posar petiqui-peti, tens l'altre recurs, que és treballar amb un avant-títol i després pots fer el titular més curt. O fer un titular i un subtítol, que ho acabi d'explicar.
Jo sempre dic que la gent que fa molts anys o que hem fet tota la nostra trajectòria a la ràdio, aquesta nova manera de comunicar xarxes ens va bé, perquè sempre hem escrit en frases curtes, directes, clar, amb un concepte que és una mica... que escriure una novel·la per mi seria difícil amb subordinades i tot això, uh-huh, i amb molts adjectius, però en canvi aquesta comunicació em va bé.
Totalment.
No? Perquè sí, és una mica veure d'això, de ser escrit per llegir, al fons.
Totalment,
no?
Sí, sí.
Amb un altre punt que poses, a veure... Utilitza estructures senzilles, el que dèiem, no?
Sí, perquè sí, si comences a fer subordinades i encavalcar una frase en una altra, en un paràgraf, imagina't que ja portes quatre línies i encara no has posat cap punt. Segurament el lector, si no s'ha cansat ja, s'ha perdut i clar, ha de tornar enrere. I a veure, la gent no va buscant publicitat pel món. Ara que t'han donat l'oportunitat de llegir-te, no et pots permetre el luxe de que algú no t'entengui.
I en aquest post poses moltes tisores, és a dir, retalla, 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 és una mica el concepte, no?
Absolutament.
I crear ritme també, no?, amb les frases.
Sí. Es poden combinar frases curtes amb llargues que ajuden a fer una cadència que no sigui massa sincopada, perquè si tot són frases curtes,
clar,
curtes, sembla que estàs
avançant. Sí? I llavors al final ho fas molt bé.
Okay.
Dius, però si necessites ajuda... Estic aquí.
Home,
clar, ben
sí,
fet, ben
perquè
fet.
El tema dels textos fa molt pal, fa molta mandra, molta gent que no li agrada escriure, que diu, i ara com m'hi poso? I jo em dedico precisament a posar paraules, no?
I jo dic que en aquesta temporada del pop-up, que és la vuitena temporada, jo crec que cada taller que fem, al final haurà de sortir una mica la paraula IA. Perquè jo crec, clar, que la IA afectarà a tots els sectors. Clar, el sector de fer frases creatives, de fer copies, fer textos amb IA, això us ha aterrat, no?
Totalment.
O sigui, com has viscut tu aquest moment
de dir...
No ens ha
aterrat, ens ha explotat a la cara.
Ens ha explotat a la cara, no? Sé que tu has començat a fer una formació per transformar-te, dius, no? Dius,
sí.
Per transformar-te i aprendre com pots aplicar el ChatGPT, per exemple, a fer aquests textos. Tu no has dit, ui, no, a mi que no em tregui la feina a la màquina, no. Tu has dit, vaig aprendre de la màquina, no?
Sí, perquè vaig anar a una xerrada un dia sobre intel·ligència artificial i el ponent va dir l'intel·ligència artificial no us prendrà la feina, sinó que us la prendrà algú que en sàpiga més que vosaltres.
Clar, algú que en sàpiga d'allà, clar.
I aquest serà qui us prendrà la feina, aquest o aquesta, no?
Sí.
I allò va ser missatge rebut i me'n vaig tornar a casa dient posa't les piles.
I ara estàs ara amb mateix aquesta acceleració de dir, jo vull aprendre per poder-ho també traslladar. De moment, tu què has vist? Que realment et pot ajudar amb alguna cosa?
Moltíssim.
Sí?
Jo, de fet, ja fa mesos que l'estic utilitzant i de moment el que m'està servint és per ser molt més productiva.
Sí?
Per inspirar-me, perquè a vegades, doncs, si necessites fer un mood board, que es diu, no? Un panell d'idees que sí, et van bé per anar buscant un concepte creatiu, no? Això podries tardar una hora a fer-ho i ara, amb els 2 segons que tarda el ChatGPT a donar-te aquesta inspiració...
Clar, et va vehiculant en plan noves idees... Clar, si fas una pluja d'idees amb el ChatGPT, no?
Utilitzes el ChatGPT com a partner que t'ajuda en aquesta fase prèvia d'inspiració.
Clar, per tant, llavors, l'important és de quina manera comences a parlar
aquí
amb la màquina, no?
Aquesta és la mare dels ous, com parles amb la màquina.
Amb aquesta paraula que ara s'ha fet molt popular, que és prompt, no? Que seria com una instrucció, diríem.
Molt bé.
Podríem traduir com a instrucció.
Perfectament.
Llavors, va, explica'm una mica això. Quines, o no sé, potser podem posar fins i tot un exemple pràctic de com treure partit d'això, de poder fer aquest diàleg amb el ChatGPT i fer-li les preguntes, no? Com estructura dels prompts per obtenir bons resultats.
Molt bé.
Va. Com seria?
Primer de tot, hem de pensar que hem de donar context i hem d'orientar en el ChatGPT perquè la pregunta que ens doni sigui la que nosaltres necessitem. Perquè a tots ens ha passat que ens ha donat respostes que dius, va, molt bé, però jo d'això no en faig res.
Sí? Mm-hmm.
Llavors, primer de tot, li has d'assignar un rol.
Sí.
Imagina't que ets el director creatiu d'una agència de publicitat, per exemple.
Clar, sí? I li dones com una especialització, clar, no? Donar-li un rol.
I a més avui estàs molt inspirat. Si a més li pots donar
m'encanta això.
Indicació d'estat d'ànim, per exemple, o estàs molt motivat per ser molt creatiu avui, per exemple. Sí?
Ah, està bé això.
O imagina't que, no ho sé, li vols escriure, per exemple, tens un client que es dedica al públic jove i tu vols escriure com un jove. Doncs imagina't que ets un adolescent de la zona de Sarrià... Sí? I així ell et podrà trobar el to. Sí? Per tant, li has d'assignar un rol, com més concret, millor. Aquí el mantra és, com més concret, millor.
Sí, màquina, tu ets això.
Ets això. I
ja està.
Fins i tot hi ha, com es diuen ara, plugins,
sí,
que ens serveixen per pujar un llibre, per pujar un PDF. Sí? Tu li pots dir, escriu com aquest expert.
Ah, llavors tu li ensenyes això.
Sí, que va escriure aquest llibre, raca, i li puges el PDF...
Que bèstia això, no?
Sí, clar, i de cop és uau. Ara...
En dos segons ha après d'allò que li estàs donant, no?
Sí, uh-huh. Val, per tant, és capaç de donar-te una resposta filtrant amb aquest aprenentatge que fa de manera tan ràpida. Ara, tot i així, no ens flipem perquè... És a dir, això ens canvia molt la manera de treballar, però no ens dona respostes exactes i immediates, perquè moltes vegades al·lucina, i el terme al·lucina el fem servir...
El fa servir per això, no? Que sí, al·lucinacions.
Perquè s'encalla, perquè et diu coses que no són certes, perquè hem d'oblidar que treballa segons un algoritme de probabilitats. Mm-hmm. No s'està llegint una enciclopèdia, entre cometes, o informació plenament validada. Perquè, per exemple, a vegades hem vist que fa moltes faltes d'ortografia en català? Doncs perquè hi ha una paraula que molta gent l'escriu malament en català. I com que es pensa que s'escriu d'aquella manera perquè està tan repetit aquell error, per això no és fiable al 100%. Mm-hmm. Per tant, sempre hem de filtrar. Jo dic que genera grans esborranys, no?
Val, és un esborrany que tu has d'acabar doncs, rectificant, no?
Totalment. Sí.
Però és una ajuda, no?
Molt bé. Sí, és una ajuda perquè et dona molts recursos per ser més productiu. Realment. No sé si té resposta al que m'estaves preguntant.
Sí. Li hem de donar un rol i li hem de fer preguntes, però que hem de saber que és un esborrany, que tampoc no és un dogma.
Clar, llavors,
no pensar que tot ho té.
Aquesta pregunta, com més específica, millor, sí? I també li podem demanar que ens digui en quin format la volem. Li podem dir, per exemple, digue'm quins són els 10 punts principals per fer un bon copywriting. I dóna'm-los amb una llista de 20 paraules per punt, per exemple.
Clar, l'estructura, no? Jo vaig fer també, vaig fer un minicurs i explicaven l'exemple de fer un fil de Twitter.
Ah, val.
O sigui, no, agafar un llibre que era un manual de no sé què era i dir, d'aquest llibre que tu ja saps quin és,
val,
fes-me un fil de Twitter.
Imagina't.
I el ChatGPT feia un fil d'un llibre de 200 pàgines. Llavors, ara posa-m'hi algun emoji al començar.
Clar.
Ara, clar, llavors anar enriquint aquest fil i que al final de cada fil hi hagi una frase de reclam perquè vagi al pròxim fil.
Molt bé.
Clar, però tot això també ets tu que li estàs com vehiculant, no?
Clar, l'has d'anar acompanyant perquè faci el que tu vols que faci. Totalment.
Has dit meravellós, eh? Jo crec que hi ha gent, companys teus, que diuen no, que això ho he de fer jo, però clar, hores de feina, fer un fil de Twitter, què?
I tant, clar.
Estàs hores.
És que guanya. De fet, jo tinc un client que li estic fent al LinkedIn i fa 4 mesos que em va començar a dir felicitats, estàs sembrada, que inspirada que estàs, i vaig pensar...
És el ChatGPT.
I al principi no li vaig dir, però al final li vaig dir sí, és que amb el ChatGPT
bueno,
estic anant més ràpid.
Però al fons és que et genera també més idees.
Clar,
tu, no?
I m'ajuda més, i si aquell dia estic menys inspirada o cansada, doncs em va perfecte perquè m'ajuda molt a trobar idees.
Clar, això està bé, això que deies de la forma també, no? Perquè pot ser les estructures que et puguis imaginar, no? Que li puguis demanar. Mm-hmm. I també deies que l'extensió, veig que en l'esquema posa extensió, què vols dir amb això?
Doncs si necessito un text de 3.000 caràcters, pam, doncs ara vull que ho vagis un 20% menys. Aquí també al·lucina molt, eh?
Sí?
Hem de dir. Jo recomano més utilitzar el GPT-4, i pagar...
que és de pagament.
Sí?
Clar, hi ha el 3,5 que no, llavors el 4 és el de pagament.
Sí, i és més fiable el 4.
I amb el tema dels caràcters... Ho saps, les tarifes?
$20 mensuals.
$20 mensuals.
Sí. Uh-huh. Si el fas servir molt, jo el recomano. Després, clar, què passa? Hi ha la intel·ligència artificial de generació d'imatges, que també cadascuna té la seva quota. Llavors aquí, si anem sumant i anem fent servir... Ara estem parlant només del ChatGPT, no?
Sí, però... perquè estem fent aquest taller de textos, però, clar, jo ara, quan estaves dient això, no estava pensant. Potser un dels perills és que tots acabin fent els mateixos patrons. Clar, no sé si depèn de tu que el vagis vehiculant, però, al fons, no sé si s'acabarà igualant la creativitat.
No ho sé.
Tu què creus?
Jo penso que, al final, t'has de fer l'eina teva i has d'acabar utilitzant la que et sigui més útil i la que tu... et sigui més pràctica al final en el teu dia a dia, perquè això canvia cada dia, cada dia. En aquesta formació que estic fent jo, ja han d'anar afegint nous mòduls
cada vegada, cada dia.
El que van crear fa 2 mesos els ha quedat desactualitzat. Per tant...
Mira, Tona, tinc aquí l'ordinador i podem fer un exemple pràctic, no?
Vale, va.
D'això, parlem amb el ChatGPT i fem un exemple de, no sé, quin rol li podem donar. Va.
Doncs mira, podrem fer això, que sigui doncs una redactora creativa, publicitària.
No, sí, el teu alter ego.
Sí.
Experta en negocis d'emprenedoria.
Per exemple.
I vols escriure el baseline del negoci d'un client ubicat en un poble de menys de 10.000 habitants de Barcelona, de la comarca de Barcelona, que té el següent posicionament. Va. Què li dius?
Doncs li dic, mira, és un negoci el del meu suposat client, no? El del seu suposat client, que ofereix serveis de jardineria sostenible i es distingeix de la competència pel fet que ofereix jardins que necessiten molt poca aigua pel seu manteniment. Llavors li puc dir...
Li demanes.
El que necessito és crear una frase que defineixi el negoci, sí? Per explicar a tothom aquesta... aquest concepte que la fa diferent, val? I li dic, doncs, dona'm 5 possibles claims per definir aquest negoci. I llavors aquí, si no estàs segur que entengui què vol dir claim o què vol dir baseline, li pots posar un exemple. Jo, doncs aquí li he posat, recordem com a exemple que més que un club és el baseline que defineix el Futbol Club Barcelona. Sí? I així m'asseguro que entén perfectament el meu encàrrec.
Val. I ens proposa 5 opcions. Diu, cert, aquí tens 5 possibles claims per definir aquest negoci de jardineria sostenible. Uh-huh. Ah, clar, que bo. Verd sostenible, aigua responsable.
Podria ser.
Això, per què l'ha dit en castellà aquest? Belleza que no set.
Doncs perquè ha descarrilat.
Al·lucinació castellana.
Ha descarrilat.
Que no se'ns infiltri el castellà. Uh-huh. Jardins de futur amb menys aigua. Creix amb consciència, rega amb saviesa. Clar, que totes són coses que et sonen.
Clar,
de frases com antigues, no?
Clar.
La natura s'adapta, tu estalvia. Ah, aquest?
Podria ser. Clar, jo aquí, amb criteri de màrqueting, diria...
Què diries?
En realitat, potser només el primer m'acaba d'encaixar.
Sí?
Val?
Verd, sostenible, aigua responsable és el que més o menys.
I aquí entraríem en el que es diuen les iteracions. Què vol dir això? Quan un dels resultats que em dona m'agrada, però no acaba de ser ben bé aquest, ara jo aquí li podria dir, val, el número 1 m'ha agradat molt, és interessant que tu li responguis què t'ha semblat
la
resposta per educar-lo.
Clar, li has de dir si veu malament perquè, bé, no, com si estiguessis domesticant...
No, és que fem comèdia, quan li diem molt bé. No és per fer comèdia, sinó perquè l'estàs educant.
L'estàs dirigint i educant, sí,
val?
Sí.
Perquè
sí.
Ell té memòria de la conversa, per tant, així va sabent què és el que necessites.
Clar,
o no.
Clar.
Llavors, aquest primer li podria dir el verd sostenible, aigua responsable, aquest m'ha agradat, però me n'hauries de fer ara una llista basada en aquest, en el qual el concepte de jardineria també quedi inclòs, per exemple. Sí? Perquè
clar.
El verd sostenible podria ser alguna altra cosa. Sí? No, vull que quedi més clar, que no hi hagi cap mena de dubte que es dedica a un tema de jardineria. Val? Llavors, en base a com et va oferint els resultats, tu pots anar fent iteracions que t'ajuden a concretar i anar al que tu necessites.
Clar, jo penso que, clar, si estàs fent servir això, aquestes alçades, quan et dones, estàs tan enfocat en tenir una idea, que també estàs com en un posicionament que qualsevol cosa que et digui, igual, bueno, m'estic imaginant el cervell, no? Que ja et porta a llocs diferents, no? És aquest potser la força, no?
Absolutament, totalment. Sí? Sí, que et va... De fet, és el partner que no tens.
Clar, no? És això, és la pluja d'idees, com fas amb molta gent, no? Que dius, i si ho fem així? Que a vegades dius tonteries i al·lucinacions.
Totalment,
també.
Sí. A les agències treballem molt en equip, perquè sempre diem que dos cervells són més de dos, no? Sumes, sí. I vas interactuant.
He de dir que jo vaig fer una prova per buscar un nom d'un programa, i vaig estar-ho fent, i em va fer la sensació que, clar, potser no vaig fer-ho prou bé jo, no? Però que donava molts tòpics.
Val.
O sigui, és veritat, no? Que...
Digue-li.
Ah,
digue-li.
Ja ets a dir.
Tot això que m'estàs dient, tòpics. Ja ho sabem, això és tòpic.
Ah, d'acord.
M'agradaria una idea tan original com la que podria crear aquest publicista.
Ai, dius un...
Per exemple, amb aquesta potència intel·lectual.
Clar, de la mateixa que les imatges diem a l'estil de Disney Pixar,
clar.
Doncs podem fer també en aquest aspecte, no?
Clar, conceptualment l'has d'orientar més.
És
molt bo, perquè jo quan em dono respostes molt generals, molt genèriques, li dic, això és molt genèric. Llavors, dic, sisplau, concreta més, i voldria un to, i també el registre, un to més formal, o un to més informal, més proper, sí? Aquí en el registre també és molt interessant, i posar exemples, mira, com podria ser aquest post que t'enganxo aquí, raca, i en l'exemple el vas educant.
Clar, no? Tot això que dius és un exemple de tenir cultura general, també, perquè, clar, tu vas parlant amb ell, però tu saps moltes coses.
Clar.
Vull dir, no és en plan que ens faci tontos, no? Sinó que ens ajuda, però, al fons, jo crec que el resultat serà millor si la persona que l'està portant és millor, no?, també.
Clar, per això jo no tinc por de perdre la feina, tot i que el copywriting és està en els primers llocs de les feines que estan amenaçades per la intel·ligència artificial, però penso, jo tinc criteri per poder validar quin text és bo i quin no. I això m'ho dona la meva experiència.
És molt interessant, i a més té, jo crec que també potser d'aquí un temps estarem parlant també d'una certa, no sé si conducta addictiva,
segur.
Però enganxa molt, eh? O sigui, perquè té un punt de gamificació que estàs jugant amb ell, no?
Total.
I potser fas més coses de les que hauries de fer i t'estàs més estona de la que caldria, no?
I te'n vas.
Et veig que estàs en aquest moment.
Total, sí.
Escolta, Tona Codina, moltíssimes gràcies. Ha estat molt, molt pràctic, ets una persona pràctica. Mira, ja t'estàs posant les piles amb això i segurament veurem coses molt xules que faràs i molta necessitat de tallers, jo crec.
Gràcies.
La gent em necessita.
Jo crec que aquí la cosa és que ens posem tots les piles perquè ens transformarà tant. Jo crec que si tenim aquesta conversa d'aquí un any,
ja estarà tot diferent. Però, de totes maneres, vosaltres aquí en el podcast del Pop-Up fem aquest parèntesi de tranquil·litat, no tanta acceleració, parèntesi per explicar una cosa ben explicada i ben pràctica. Fins aviat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.